Eleccions municipals a Cugat Mèdia.
Continuem amb el cicle d'entrevistes dels candidats de les formacions que concorren a les eleccions del 28 de maig. Avui és el torn de l'alcaldable del Partit Popular, Álvaro Benejam. Benvingut a Cugat Mèdia.
Gràcies, molt bon dia.
Fa 4 anys el Partit Popular no va obtenir representació per primera vegada des del 1983. Es van quedar amb 2.000 vots, gairebé a les portes de poder entrar amb el 4,38%. Quina proposta presenten ara perquè això no passi?
Doncs és una proposta il·lusionant, no? En aquesta nova comtessa electoral creiem que tenim un projecte que agafa coses que ja teníem, no? Perquè les nostres coses positives, els nostres cavalls de batalla que nosaltres hem tingut sempre, els mantenim, però hem incorporat coses noves, no? De temes ja més de gestió i d'atendre a reivindicacions de la ciutadania de Sant Cugat, que hem incorporat al programa i que portem novament amb tota la il·lusió i les ganes per poder entrar a l'Ajuntament un altre cop.
Un d'aquests cavalls de batalla del qual parlava és precisament la seguretat. És necessari posar aquí el focus en un municipi com Sant Cugat?
Sí, i jo crec que ho demostren dos fets. Que si no es posa el focus a la seguretat, que és una qüestió de les que més preocupen els santcugatencs, encara que no tinguem dades d'inseguretat o de delictes com altres municipis, que estan molt pitjors, però ho demostren dues coses. Una, això que deia, que la ciutadania és una de les coses que més preocupa. I dos, que la pròpia alcaldessa, en aquest últim tram de la campanya electoral, està dient que la seguretat per ella també és una prioritat, quan abans deia tot el contrari, no? Ens va arribar a dir nosaltres en algun moment, quan no era alcaldessa, quan nosaltres demanàvem més seguretat, perquè les dades començaven a ser alarmants, l'augment de delictes en l'any 2017, que qui volgués més seguretat que se la pagués, no? De la seva butxaca. I clar, aquestes afirmacions s'han de recordar. I avui, que és alcaldessa, fa afirmacions totalment contràries, venint a la nostra tesi, no? Que és que si no es cuida la seguretat, quan vinguin moments pitjors, que poden arribar perfectament, no estarem preparats, perquè evidentment ja ha passat això, no? I creiem que si s'incideix i es posen més recursos a la policia local, als Mossos d'Esquadra de Sant Cugat, en un moment que repuntin els delictes, que passarà perquè això és cíclic, estarem més preparats i podem combatre-ho amb millors eines.
Deia que és una de les qüestions que més preocupen els santcugatencs, però segons els últims baròmetres o observatoris que tenim de la Diputació, de l'Ajuntament, no està en el rànquing entre les principals preocupacions. Hi ha l'habitatge, hi ha la mobilitat. Tot i així, vostès proposen, com deia, més recursos per prevenir, entenc, un possible increment. Recursos com més plantilla, més recursos per la policia local, reclamar més Mossos per al municipi, incorporar pistoles Taser al cos local, més càmeres de seguretat i una oficina antiocupa. Per què tot això?
Doncs per tot això ens fixem no només en la foto actual, la radiografia d'avui, que és un moment donat i que no reflexa les dades de tot un mandat, que són 4 anys. Nosaltres creiem que, clar, si arriba el moment, com va passar el 2017, que teníem una vuitantena d'agents de policia local, nosaltres ja dèiem, això pot empitjorar, i hem de dotar-nos de millors serveis de seguretat, més agents, perquè estàvem molt per sota de la ràtio de la Generalitat, i avui en dia continuem molt per sota de la ràtio de la Generalitat. Arribarà un moment en el que hi haurà un repunt de delictes i no estarem preparats, no podem fer front, no podem combatre aquests delictes. És a dir, veurem com cada dia augmenten sense poder posar mesures perquè això no sigui així, no? I va passar, i el 2017 va passar, i vam augmentar no el doble, però quasi el doble, no? Clar, en aquells moments, quan nosaltres al final veiem que els delictes arriben a quasi el doble del que estaven l'any anterior, diem, ostres, mira que ho dèiem, mira que avisàvem, i teníem raó, i veus amb impotència que tenies raó, però que ningú t'ha fet cas, no? I et titllaven d'alarmista. Bueno, doncs, escolta, la veu de l'experiència s'ha d'escoltar, no? En aquest cas, aquella experiència va ser així, tothom es va donar compte, perquè les dades estan allà, són dades dels Mossos d'Esquadra i del Ministeri de l'Interior, sobre seguretat, robatoris, etc. i creiem que s'ha de posar solució, que pot tornar a passar, perquè Sant Cugat és un municipi que atrau no només a molta gent per venir a viure, perquè és una ciutat agradable, amb zones verdes, etc., però també amb un nivell de renda alta, i per tant atrau a persones que volen robar, a delinqüents. Ara mateix tenim una situació, la fotografia d'avui, que no és tan dolenta com aquelles èpoques, sinó que estem en nivells normals, però que per nosaltres els nivells normals no haurien de ser normals. És a dir, nosaltres hem de tendir a la delinqüència zero. Això no vol dir que aconseguir-la sigui factible, perquè jo no ho crec tampoc, perquè és impossible, però sí que tendir a zero vol dir treballar per reduir aquest nivell de delites. A dia d'avui estem a quasi 400 robatoris a cases a l'any. Bueno, doncs no podríem tenir en comptes de 400, 300 o 200 o 100 o menys.
277, no? Segons les darreres dades de Mossos d'Esquadra a Sant Cugat, en acabar el 2022.
Sí, que són dades que no coincideixen amb les dades d'interior, però bueno.
Les dades d'interior varien una mica, però no a nivells de 400, sinó a nivells de 200 i alguna cosa.
Per això et dic que exactament, la dada exacta de les últimes dades és aquesta. Si no estem, però clar, jo miro la foto dels 4 anys de govern que estem, no? Perquè jo demano comptes al govern que ha estat 4 anys. Però si tenim unes dades de 277, doncs podríem tenir-les de menys, no? Podríem tenir-les de 100 o de 50. I això ho hem de prevenir, perquè aquelles 277 cases que han sigut robades, persones de 100 que han sigut robades, no tenen per què patir aquests robatoris a casa, dintre de casa, no? Que és una agressió bastant greu, encara que no hi siguis, no? Perquè és la teva intimitat, no? A part. Però és que, a més, el que sí que han pujat són els atracaments al carrer, els robatoris al carrer. Això sí que ha pujat, i vol, no? A prop d'un 40%, si no recordo malament. Clar, doncs això també són delictes, i a més, delictes cap a la persona directament, no a uns béns de la persona. Clar, això el que indica és que hem de millorar això, no? Hi ha una persona que havia sigut doncs director d'aquest mitjà de comunicació fa molts anys, que va posar la seva persona davant d'un delinqüent que marxava corrents després de robar-li, em sembla que el bolso a una senyora, no? Doncs aquest tipus d'actuació d'aquella persona a mi m'enorgulleix per ell, perquè jo també ho hauria fet. Es va jugar al físic, va sortir mal parat, però aquell delinqüent va ser agafat metros després per unes altres persones. Bueno, doncs s'han de fer coses. Un particular ho va tenir de fer, però l'administració ho ha de garantir aquesta seguretat. I per tant, els robatoris en aquest moment estan a cases, estan més baixos, però no volem que pugin. Si hem assolit aquesta xifra de 277, podríem assolir la xifra de 100? Pues sí, evidentment, posant més mitjans. I a més, estarien preparats per si pugen, per si hi ha una tendència a pujar.
Més recursos pels robatoris amb força de domicilis, però també proposen obrir una oficina a Antiocupa. També consideren significatives les dades?
Sí, perquè estem a prop de 70, si no recordo malament, 70 cases ocupades a Sant Cugat. I a més, a mi el que em preocupa més, no només la vulneració de la propietat privada d'algú que té un immoble i que altres persones entren i es queden amb aquest immoble durant anys sense que el propietari pugui fer res, no? més que reclamar als jutjats un desallotjament d'aquell immoble que al final, per culpa de que la justícia és molt lenta, li arriben a donar, no? Perquè al final li arriben a donar. És a dir, aquella persona té la raó en reclamar la seva propietat privada. Té la raó. Visqui o no visqui, o sigui, una segona residència, és igual, és la seva propietat. I el dret a la propietat privada també és un dret constitucional, no? És un dret fonamental del nostre ordenament jurídic. Clar, això poder a Corea no passa, no? A Corea del Nord no passa, però aquí, a Espanya, sí que passa. I a tot Occident, no? Llavors, clar, no estem alineats en aquesta manera d'actuar, és a dir, que es respecti la propietat privada, però a la vegada els serveis socials de les administracions lluitin contra la pobresa i ajudin les persones que estan en risc d'exclusió o en una situació vulnerable, doncs han de ser les administracions les que donin resposta a aquestes situacions de vulnerabilitat de persones que estan ocupant, però no aquell propietari que no té la culpa, no? Per tant, s'han de garantir el dret a l'habitatge, però també s'ha de garantir el dret a la propietat privada. I amb això nosaltres som beligerants. Per què? Perquè és que, a més, l'ocupació s'ha demostrat que no aporta res a un barri, no aporta res a un veïnatge. Hi ha casos en què sí, que els veïns no tenen cap problema en que hi hagi una casa ocupada al costat, perquè són gent que es porta bé, són gent que cuida inclús la casa on viuen, perquè hi viuen, però això són casos contats. Normalment no passa això. Normalment passa que es degrada tot l'entorn per culpa d'aquella casa ocupada, com ha passat aquí al costat, que hi ha doncs, una sèrie de persones que estan ocupant una casa al costat d'aquesta ràdio que han aportat al barri algunes situacions violentes contra algun dels veïns que passaven per aquí, no?
Segons les dades dels Mossos d'Esquadra, és absolutament a l'inrevés. Aquelles situacions o d'ocupació que generen problemes de convivència són les minoritàries del municipi. De fet, tenen comptabilitzades dos ara mateix.
No.
Una, aquesta que comentava, i una altra.
Sí, però són situacions no d'incomoditat als veïns, sinó situacions de violència, les que provoquen aquestes dues cases. Situacions de violència. Però és que a més a més no és veritat, perquè hi ha moltes altres situacions de violència, vale, que jo com a advocat he viscut a Sant Cugat i a altres llocs, que no estan comptabilitzades en lloc, perquè els Mossos no les comptabilitzen, ni la policia local, com a violència. Vale? És així, això és una realitat, perquè quantes vegades, i jo ho he patit en carn pròpia, que he anat amb algun client en una casa ocupada per demanar als ocupes que marxessin, parlant, sense cap altra, i ens han rebut amb pedres, ens han rebut amb pals, amb amenaces de que si no paràvem de venir és a dir, doncs, agafarien una actitud violenta contra nosaltres, no?, per dir-ho suaument, però això passa cada dia, no dic a Sant Cugat, dic en general, però a Sant Cugat també. Llavors, clar, això no està comptabilitzat com a violència, però això passa. Bueno, no ens podem amagar amb aquestes coses, no? Bueno, i grups d'ocupes que van a una altra casa ocupada quan el propietari està intentant parlar i demanant que abandoni la casa per recuperar la seva propietat, i venen altres ocupes allà a recolzar tal, amb actituds intimidants, no? Intimidants com a poc. Llavors, doncs, contra tot això s'ha de lluitar, i nosaltres ho farem amb aquesta oficina que crearem.
En tot cas, decideixen que posaran aquí els recursos a incrementar la seguretat al municipi, on queda llavors prioritats que sí queden registrades com a preocupacions dels santcugatencs, com és l'habitatge.
Doncs els serveis socials ho han de fer. O sigui, l'habitatge és una altra qüestió. El dret a l'habitatge, suposo que em preguntes...
Sí, quina és la seva proposta per fer front a la problemàtica de l'accés de l'habitatge al municipi?
Sí. La nostra proposta és aprovar un pla, fer un pla d'habitatge. Bueno, aquí a Sant Cugat ja s'està fent el pla d'habitatge, però s'ha programat un barri nou que ja estava programat abans, però no amb tants habitatges com té ara el pla. I nosaltres, evidentment, no estem en contra de programar habitatge públic i assequible, sinó que estem a favor, perquè creiem que és una necessitat i una preocupació bastant important de la ciutadania, com demostra.
De fet, el seu programa electoral assegura que construiran 500 habitatges públics. On i com?
Bueno, nosaltres creiem que les reserves de sòl que hi ha i que estan programades per construir habitatges són les que s'han de afrontar en el futur. Hi ha algunes dels solars que són públics i que aquest govern actual ha contemplat, no?, aquest pla per fer habitatge, com per exemple el solar que hi ha darrere de l'estació de Sant Cugat, en el qual nosaltres no estem d'acord a fer habitatge allà, perquè creiem que a aquell barri li manca un espai verd pels veïns, no? I per tant jo crec que en aquell solar el que s'ha de fer concretament és un espai verd pels veïns, no? Un jardí per poder gaudir els veïns d'aquella zona que no en tenen, no? Però sí, a l'espai de Can Ametller, a tota aquella zona, sí que es pot fer un barri nou. Nosaltres no estem en contra. El que sí que estem en contra és de planificar-ho com s'està parlant ara mateix, és a dir, tot de cop. Nosaltres creiem que s'ha de fer per fases, perquè no passi com a Vullpelleres, que es va planificar tot de cop, es va requalificar tot el sector i va quedar un barri mig desangelat durant anys fins que s'ha cobert una mica de comerç, no? I de vida, no? De vida al carrer, restauració, etc. Però ha costat, i allò va quedar una mica desert per culpa d'això, perquè hi havia un edifici allà, un altre doncs, a quasi un quilòmetre, un altre al mig, un altre tal, i al mig de tot solars, no? S'ha de fer per fases, s'ha de fer coherentment perquè el comerç vagi paulatinament instal·lant-se allà, i a més s'han d'alliberar usos comercials perquè floreixi més ràpidament, no? Però sí, habitatge s'ha de fer. Estem en contra d'alguns dels plantejaments com rebuig centre, sobretot del plantejament inicial, Però, clar, s'ha de fer tot en mesura. Però sí, s'ha de fer habitatge de promoció pública.
Parlem del Reguis Centre. Quina seria la seva proposta en aquest cas, amb aquest projecte?
Bé, en aquest cas el que tenim és un problema de coherència, no? Perquè Reguis Centre estava programat com sòl industrial, i així ho ha sigut sempre. Jo recordo, en el moment d'estar com a regidor a l'última legislatura, del 2015-2019, que es va aprovar quan va marxar la Delphi, es va aprovar una moció amb el nostre vot en contra, per que allò no fos mai habitatge, no, aquella zona,
per sinó, no requalificar els
sí,
terrenys,
sinó que fos sempre industrial, però bueno, allò, aquella moció presentada pels partits d'esquerres de l'Ajuntament, arriben al govern i fan tot el contrari, no? És que hem arribat a uns nivells d'incoherència que et deixa perplexa, no? Perquè ho diuen, que això no sigui mai habitatge, vale, que no es pugui fer habitatge, no, que sigui industrial, vale, pues ho aproven. Jo estava en contra. Arriben, fan habitatge, i no només fan habitatge, sinó que fan dos torres que semblen la Torre Mafre i l'Hotel Arts del Port de Barcelona, no? Clar, no. Com quadra això?
Però vostès què farien amb aquest projecte sobre la taula?
Ara que està aprovat, nosaltres, que allò deixés de ser industrial, a nosaltres no ens suposava un problema. Per tant, no ens suposa un problema avui, si no ens suposava, perquè nosaltres sí que som coherents. I segon, el que no quadra és que hi hagin dos torres d'aquella altura com pretenien fer, que al final han tingut de recular per l'oposició veïnal, no? Ciutadana de Sant Cugat. Pues, bueno, pues, la rectificació, doncs, és bona, s'agraeix, és bo rectificar-se un mateix quan et dones compte que no ho estàs fent bé, però clar, és que al final és a cop d'empenta ciutadana que es modifiquen aquests projectes. I no crec que hagi de passar això. Ja s'ha de programar les coses amb coherència, no? I uns edificis més baixos, com s'han acabat programant, és lo idoni per aquella zona.
Parlant d'acords del ple municipal, la seva proposta de programa electoral també parla d'acords justos, diu exactament, amb els propietaris de Torre Negra per garantir la seva preservació. Es desmarca, com ja va passar en l'últim mandat, on el Partit Popular tenia representació, una mica d'aquesta unanimitat entre partits polítics amb el cas de Torre Negra. Creu que s'ha d'obrir la porta a parlar de nou amb els propietaris i arribar a un acord, que seria un acord just?
És que Torre Negra no està tancat correctament, o sigui, no és un tema tancat. No és que nosaltres creiem que s'hagi d'obrir un altre cop el meló, no, és que no s'ha tancat, és que el problema està allà, és que els propietaris continuen queixant-se, els propietaris continua donant-se una situació injusta amb els 90 i pico propietaris de Torre Negra, i a part de que l'Ajuntament hagi comprat la masia amb els terrenys que pertanyen a la masia, que són moltes hectàrees, clar, els altres propietaris diuen, bueno, sí, i nosaltres, el nostre problema aquí, com s'arregla? Perquè no s'ha arreglat. I una manera d'arreglar-ho, nosaltres vam ser molt crítics quan hi havia el regidor d'urbanisme, Damià Calvet, que es va fer una nova regulació de tot el sector, i aquella regulació va crear nous problemes, a més, perquè recordo, per exemple, el propietari de la masia de Can Vell, que va venir al ple a queixar-se de com s'estava regulant això abans de que s'aprovés, perquè ell tenia uns terrenys afectats, no? I un senyor que té una masia que està catalogada al municipi, que se li va caure el sostre perquè requereix molt de manteniment i no s'ho pot permetre, però que tenia un terreny al costat que està en una zona edificada, que hi ha unes quantes cases, i que aquell terreny que era urbà i que es podia edificar va perdre la seva qualificació urbana per ser no edificable, doncs allà, per exemple, es va perdre una oportunitat de que aquell senyor pogués fer alguna cosa amb aquell terreny per poder sufragar les despeses de manteniment de la masia, perquè tenim una masia catalogada que s'està ensorrant.
Però quina és la seva proposta d'acord amb els propietaris? Indemnitzacions?
La nostra proposta és arribar a un acord amb els propietaris per indemnitzar, perquè tenen un dret edificatori que s'ha conculcat i que s'ha de fer justícia d'alguna manera. Per tant, creiem que la millor solució és negociar amb ells, que jo crec que són gent que tenen una capacitat doncs negociadora i d'acceptar moltes coses i a més a més que saben que l'Ajuntament no es pot permetre pagar quantitats multimilionàries perquè és impossible. Llavors sí que jo crec que serien susceptibles d'arribar a un acord i de poder resoldre aquest problema d'una manera definitiva.
També parlen el programa electoral d'una ciutat més neta i més verda. Proposen, per exemple, ampliar la xarxa de càrrega de vehicles elèctrics, bonificacions concretes de caire mediambiental, millor transport públic, però no concreten res, per exemple, de la zona de baixes emissions i també plantegen eliminar alguns carrils bici. Quina és la mobilitat del Partit Popular?
Doncs la mobilitat és una mobilitat que no sigui enemiga del vehicle particular, com està la tendència ara mateix, i a més el que diuen els partits que estan governant avui dia també és per encara posar més problemes a la circulació dels cotxes particulars. Clar, nosaltres creiem que s'ha de fer compatible la vida a peu amb la necessitat d'agafar un cotxe. No, perquè agafar un cotxe, home, poder hi ha qui l'agafa per capritx per anar a comprar pa, però no és el cas més habitual. El cas més habitual són les persones que ho necessiten per transportar-se cada dia d'un lloc a un altre, tenint en compte que Sant Cugat té una configuració doncs, amb una extensió grandíssima, que hi ha molta gent que viu a fora del centre, moltíssima, no? La meitat de la població, més de la meitat, viu a fora del centre. I potser molta d'aquesta població ha de venir al centre o a treballar, o a comprar, no? O a portar un familiar, un fill o un pare a una residència. Bueno, són moltes situacions que es donen, no? I si els hi posem pegues perquè puguin fer, doncs malament, és que els hi estem fent la vida impossible.
Eliminarien la zona de baixes emissions?
No eliminaríem la zona de baixes emissions, però creiem que la transició a una zona de baixes, o sigui, a tenir menys emissions, que al final és la voluntat, no? Tenir menys emissions, que l'aire del centre estigui menys contaminat per emissions de vehicles, s'ha de fer per dues vessants. Una, regulant el tràfic, això sí, però és que a banda i banda del carrer Francesc Moragas tot és peatonal. Quasi tot, només entren els veïns. Bueno, o sigui, és que això ja està fet, no? Només queda treure la circulació pel carrer Francesc Moragas la zona de quatre cantons. Bueno, jo no ho entenc, si traiem aquella ja
que
és que no podrem passar.
Això.
Està projectat, doncs no podran passar els cotxes, no podrem anar ni aparcar a quatre cantons per anar a comprar a la zona comercial del centre. Bueno, jo això no ho entenc, o sigui, jo ho veig tot al contrari, és a dir, això s'ha de mantenir, s'ha de poder tenir una via per la qual pugui passar pues la quantitat de vehicles que passen a dia d'avui. Jo no dic que s'hagi d'ampliar, no, al contrari, però sí que jo hagués mantingut els dos carrils perquè no es produeixin situacions com la de fa poc, que una ambulància no podia passar, que hi havia un autobús, un camión allà parat i tot de cotxes a darrere i una ambulància no podia passar. Clar, si hi ha un carril addicional al costat, els cotxes es poden fer una mica al costat i pel mig passen ambulàncies.
Un dels carrils bici que sí. Pretenen retirar.
Sí, nosaltres no volem eliminar aquest carril bici. Volem canviar-lo d'allà. Volem que no estigui al carrer Francesc Moragas, que tenim molts més carrers per posar aquest carril bici. Molts, que són peatonals o semipeatonals. I, per tant, allà estaria bastant més. I és més, és que és més menys perillós posar el carril bici per un carrer que sigui peatonal que en un carrer que passin cotxes. No? I creiem que és un carril que l'han mantingut allà i l'han fet allà des d'un punt de vista ideològic per marcar territori als partits que estan governant, Esquerra, PSC i CUP, perquè no té cap necessitat d'estar per allà. Cap. No hi ha cap raó que indiqui que aquell carril bici ha d'estar en el carrer Francesc Moragas. Nosaltres el trauríem i el posaríem en un altre lloc. Carrils bici sí, nosaltres estem d'acord que hi ha d'haver un centre menys contaminat, perquè és veritat que hi ha contaminació, però no veiem aquestes dèries de treure el cotxe i erradicar el cotxe pel centre. Nosaltres creiem que pel centre també ha d'haver-hi almenys aquesta via que puguin circular cotxes i passar ambulàncies, no? També i serveis.
Un altre projecte del qual li demano el seu posicionament. L'Escola a la Mirada. El programa diu revisar i impulsar. Què vol dir exactament revisar?
Vol dir que nosaltres a dia d'avui creiem que hi ha la possibilitat de canviar el projecte de la Mirada. Ara mateix tenim un bloqueig judicial el desenvolupament de l'escola, no? Es tindria d'haver començat ja fa molt de temps, però hi ha una resolució judicial que ha parat allò, estimant unes mesures cautelars. Vale. Clar, què fem, no, davant d'aquesta situació? Tenint en compte que la justícia ràpida no és, no? Doncs, escolta, per què no mirem d'adelantar el problema, eh? El problema està allà, i està al mig de la carretera parat. Mirem d'adelantar el problema pel carril de l'esquerra i trobar una solució alternativa. Com? Doncs trobar una ubicació diferent, una altra ubicació que sigui al mateix barri, i que l'Ajuntament demani a la Generalitat que aquesta solució s'implementi de forma urgent. No volem els nens de la Mirada en barracons o en mòduls, com eufemísticament diu el govern, que no són mòduls. Bueno, allò, els mòduls són mòduls, evidentment, i jo no ho negaré, però allò se li ha dit barracons tota la vida, no? I llavors ara, doncs per suavitzar el problema, no canviarem la manera d'anomenar el problema, no? Barracons, clar, ja és que ja porta molts anys, és que el uno por el otro, la casa sin barrer. La Generalitat no feia l'escola, que és competència seva. L'Ajuntament en un moment donat diu, vale, pues ja la faig jo, pagant jo, i després ja em tornes els diners. Però pacten que torni només el 80%. Bueno, escolta, a sobre del que faig jo em tornes només el 80%. No, m'has de tornar el 100%. I amb interessos. Això seria el correcte. A sobre que la paguem nosaltres, els ciutadans de Sant Cugat, que no tindríem aquests diners, haurien de servir per unes altres infraestructures, per altres equipaments. Doncs no, estan servint per una escola que ha de fer la Generalitat. Bueno, doncs, escolta, tot això és un desgavell, i al final s'ha de trobar una ubicació alternativa i fer-la, perquè si no això s'enquistarà, i s'enquistarà per molt de temps.
Hem parlat de diverses inversions i posar més recursos en el cas de la seguretat, implantació de la mobilitat i canvis de la mobilitat. El programa electoral parla també de la construcció de l'escola d'educació especial, també una ciutat esportiva. Tot això afegit a que es comprometen en una rebaixa de la pressió fiscal, una rebaixa d'impostos. Com equilibrem el pressupost?
Doncs jo diria que, per exemple, en aquest mandat, els 2,5 milions de cost de compra, sense comptar els impostos, perquè després té altres despeses, no? La compra, això pot haver arribat a 2,7 milions, no? Que ha tingut la compra de Torre Negra, una masia, doncs que encara no sabem per què servirà, no? Clar, no podíem haver destinat aquests 2,7 milions o 800 a fer altres coses? Clar, és que tenim moltes coses per fer durant anys que no la compra de Torre Negra. Les masies de Can Revella, Can Buipalleres, Can Canyameres, perdó, a Buipalleres, si estan pendents de rehabilitar des de fa, no sé, 15 anys, 20 anys, és que amb els projectes ja a punt, però mai s'han fet. Escolta, jo crec que ens hem tornat bojos comprant Torre Negra. Però què fem amb una masia de Torre Negra sense fer res més? Però si després no hi haurà diners per donar-li un ús a Torre Negra. És que no hi ha ni transport públic que arribi allà. És que no hi ha ni carrer asfaltat que arribi allà. És que jo no ho hem entès. Des del Partit Popular no hem entès aquesta manera d'actuar, més que doncs una voluntat de fer veure que s'estan fent moltes coses, no? I era molt fàcil comprar Torre Negra, però és més difícil fer projectes per rehabilitar les masies i donar-li un ús, no? Que allà al barri de Buipalleres, per exemple, ho reclamen per fer un equipament municipal que aprofita pels veïns de Buipalleres, no? I que Revella igual, i bueno, en fi, doncs, al final anem així, amb una política erràtica d'equipaments, i nosaltres creiem que hi ha moltes coses a fer i que els diners s'haurien de treure d'aquestes despeses supèrflues, que hi ha moltes a l'Ajuntament, i si un es mira el pressupost, és que només cal fer un vistasso al pressupost, però el pressupost detallat, no el pressupost que és una fulla amb grans apartats.
Em pot citar alguna d'aquestes despeses supèrflues que el Partit Popular eliminaria?
Sí, per exemple, nosaltres creiem que adquisició de el pagament, per exemple, d'interessos, costes, honoraris d'advocats que hem patit durant els últims 15 anys a Sant Cugat per l'entestament dels equips de govern de Convergència i Unió i ara d'Esquerra, PSC i CUP, és, però, un dineral. Diners que es podien haver estalviat i posat en un altre lloc. arriben a acord amb, a acords amb propietaris amb molta més agilitat, perquè s'han arribat a acords amb propietaris per expropiacions de zones verdes, però no amb l'agilitat que es podia haver fet. I jo ho he vist passar cada dia i jo pensava, bueno, i per què no arriben a acords? Si la gent l'únic que vol és resoldre el seu problema. Doncs han arribat a acords quan la cosa ja estava bastant fotuda, no? I la relació bastant, bastant deteriorada amb aquell propietari concret que demanava que se li expropiés la segona verda perquè té dret a ell a allò, no? Clar, maneres d'actuar que han costat molts diners. Això es podia haver estalviat. Nosaltres no ho farem. Nosaltres farem una política pràctica en aquests temes de solució de problemes, que és el que necessita Sant Cugat, és el que necessiten els ciutadans de Sant Cugat i és el que necessita el propi Ajuntament perquè les seves arques dineràries no estiguin esquilmades per aquestes despeses, no?
Li preocupa? Després,
la... Torre Negra són més de 2,5 milions. Aquí ja tenim un dineral per poder destinar a altres coses. I després, estalvi en serveis, que nosaltres també creiem que es pot fer molt d'estalvi en serveis i dels propis serveis de l'Ajuntament, de les pròpies despeses de l'Ajuntament també es pot treure diners, es pot estalviar diners i destinar-ho a coses més necessàries.
Li preocupa la situació financera de l'Ajuntament?
Sí, clar. Sí, hem tingut unes pèrdues, un forat econòmic de 3,7 milions, no? 3,7 milions. Clar, el problema sense els romanents de crèdit era de 7 milions i pico, no? Amb els romanents de crèdit 3,7. És un problema gros. És a dir, i a més respon a una falta de previsió i em sap greu perquè és que jo no tindria cap necessitat de venir aquí a dir que s'han perdut diners per culpa de la mala gestió de l'Ajuntament, però és que és així. És que és així. Jo haig de fer oposició, és veritat. I això es pot, aquesta crítica es pot entendre com ha de fer oposició i ha de dir alguna cosa. Bueno, doncs no és aquest el tema. És que l'Ajuntament ha tingut de sortir l'interventor fent un informe i com l'informe de l'interventor era demolidor amb aquesta situació de pèrdues, amb el forat econòmic, clar, no van tenir més remei l'equip de govern que sortia a fer una roda de premsa per explicar-ho. No?
Clar, és que plantegen, per exemple, una auditoria externa i una oficina de fiscalització. Sospiten sí. Alguna cosa?
No és que sospitem que també, és a dir, no descartem res, no? Que s'hagin produït coses que no siguin, com si diguéssim, amb bona praxi administrativa, no? Però que no, que el tema és que s'han fet contractes i s'han contractat serveis sense contracte, sense licitació, sí, molts. Que s'estan fent despeses que nosaltres creiem que són superflues? Sí, moltes. I s'ha de fer un estudi. Per això diem de crear l'oficina fiscalitzadora per revisar tot el pressupost i veure a on es pot treure i a on s'ha de posar. Però, bàsicament, aquesta és la mesura interna. Però després hi ha una mesura externa, que és l'auditoria, que ha de fer algú independent, no? Per determinar les coses que s'hagin fet malament durant aquest mandat. Perquè creiem que hi ha. Jo no vull dir que siguin il·legals. Jo dic que són o no eficients o amb certa mala praxi. I llavors volem solucionar aquest problema. Perquè nosaltres creiem que si l'economia de l'Ajuntament funciona bé, doncs funcionarà bé la resta de serveis de l'Ajuntament. És a dir, hi hauran diners per fer el que de veritat li toca a un Ajuntament. Manteniment, seguretat, arranjament de carrers, de zones jardinades, mobilitat, etc. No?
Darrera pregunta. Amb tot això, quina política de pactes tindrà el Partit Popular en cas d'entrar al consistori?
Sí, ja saps que als partits no ens agrada dir quina serà la política de pactes perquè això pot restar possibilitats o que la gent ho entengui d'una manera que no és. No? Nosaltres el que prioritzarem, o sigui, ara no direm nosaltres podem pactar amb aquests sí, amb aquests no, o amb ningú o amb tots. No direm això. Però sí que nosaltres tindrem com a premissa que si es necessita l'aportació del Partit Popular per governar Sant Cugat, és a dir, si no som els guanyadors per majoria absoluta, que seria fantàstic, però bueno, està difícil, no? Si no es produeix aquesta situació, doncs la política nostra serà poder pactar posant primer la ciutat de Sant Cugat, posant al davant la ciutat de Sant Cugat i deixant de banda tot la resta. La nostra prioritat és Sant Cugat. Aquí no farem política autonòmica, ni política nacional, ni política europea. Aquí farem política municipal, que és pel que s'ha de centrar un ajuntament. I a més, a tots els partits que vulguin pactar amb nosaltres, perquè es pot produir la situació que ens necessitin, nosaltres els demanarem que facin aquesta política, o sigui, que tinguin aquesta premissa també, que la respectin, que respectin la, la neutralitat de, la, de les administracions públiques i que es dediquin a Sant Cugat. Amb això, aquesta és la nostra premissa bàsica.
Doncs amb això ens quedem. Álvaro Benejam, alcaldable del Partit Popular, moltíssimes gràcies per respondre a les preguntes de Cugat Mèdia.
A vosaltres.